Així, amb folklore, amb cultura popular, arrenquem avui aquesta cita setmanal amb Vinzeum. A l'estudi de Ràdio Vilafranca ens acompanya el seu conservador, el Jordi Ferrer. Bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta música ens sona molt a tots sí. I totes.
Sí, sí, sona molt perquè...
Era un pastor que tenia un panelló.
Sí, i segurament si tanqueu els ulls i sentiu la música, aquesta perquè és una versió més moderna de la Zebra Marching Band, però si tanquem els ulls i sentim la melodia, veurem els figataires estirant-se el nas o donant-se una bufa, no? Que és una de les músiques que es balla. És el Ball de Sant Ferriol. I avui parlarem de patrimoni immaterial i d'aquest sant tan peculiar.
Sant Ferriol. L'he hagut de buscar, eh? No el tenia present en les meves oracions.
Sí. Bueno, és la frase aquesta. El patrimoni immaterial és important, o era molt útil. Ara és com molt anecdòtic o tradicional, però era molt útil en general perquè a partir de les frases fetes i de les locucions aquestes populars, el que et feien era recordar-te quan havies de fer feines. Una manera de recordar que si havies de plantar quan feia sol o lluna plena, i llavors a través d'aquestes històries doncs et més fàcil de recordar. D'acord?
Hi ha una frase feta relacionada amb Sant Ferriol que sí que ha resistit el pas del temps, que és ser com la bota de Sant Ferriol, no?
Exacte.
Una cosa inacabable que
no hi ha manera
molt...
que s'acabi. Sempre no hi ha manera de que s'acabi. La bota de Sant Ferriol, clar, i d'on te ve tot això? Bueno, primer de tot la cançó. La cançó és una cançó que es cantava en temps de verema. Vale? Sobretot està documentada a través del Joan Amades a la zona de Girona i Besalú, d'acord? Tot i que es cantava en altres llocs. I durant la verema es menjava pa i figues. Quedem-nos amb el dato.
Pa i figues.
Pa i figues. Quedem-nos amb la dada.
Clar, perquè al setembre hi ha figues.
Clar, era l'hora amb el figues, que és un element energètic, el pa i figues és boníssima. Aquesta música sonava també a zona del ball de figataires, d'acord?
I
una mica el ball aquest es feia aixecant un dit. El ball, la manera tradicional de ballar-la és aixecant un dit en l'aire, com el Joan Petit quan balla amb el dit, però amb un dit en l'aire.
Res de fer la botifarra,
sí, No,
aixecar
no, és el dit índex la mà dreta, de la
tot
mà esquerra.
Tot molt respectuós.
Tot molt respectuós, per far-s'ho molt bé. Però, esclar, i es celebra això, el sant de Sant Ferriol és el 18 de setembre, que és...
En plena verema.
En plena verema.
Abans, ara ja s'està acabant.
Tenim un sant en sant tiranabàquic, per dir-ho d'alguna manera. Un sant tiranabàquic. Però, és clar, d'on te ve aquest sant? D'on te ve aquest sant?
Qui era aquest senyor?
Com tots els sants, hi ha dues versions. La versió oficial i històrica, o presumptament històrica, i la versió tradicional o llegendària.
Més canallesca.
Més canallesca i més apropada a les nostres terres. La versió original, per dir-ho així, la versió que en principi és real, és que el Ferriol era un tribú romà, de Viena, que és una ciutat que està a prop de Lió, l'actual Lió. I cap a l'any 304, després de Crist, o sigui, ja fa uns quants dies, aquest senyor es veu que es havia convertit al cristianisme, era l'època en què ja, en aquesta època, ja els romans ja es convertien tots al cristianisme, però el govern encara resistia. I el governador Crispí l'empresonà i el torturà. Però era molt espavilat i es va escapar. però es va escapar només un tros perquè el van detenir quan va arribar al riu Ger i allà mateix li van tallar el cap directament. Zip-zap. Llavors, la gent de la zona, els cristians de la zona, el van enterrar i per això a prop entre el Roine i el Ger, que és la confluència allà. I allà hi ha una part de la part grossa de les relíquies, perquè ja sabeu que el sant
els membrem, no?
I els reparteixen.
I els escampen arreu.
Sí, és un lloc que es diu Sant Ferrol, al lloc de Saint-Romain-en-Gal, a França. Va, la Catalunya Nord, per dir-ho així. El llegendari, que potser és el més divertit i el que s'acosta més a casa, no? Cadascú es feia el sant més a mida
clar,
a casa seva. Doncs bé, cap a la zona de la Garrotxa es veu que aquest senyor, aquest tal Ferriol, era el comandera, també tenia un càrrec, però aquest càrrec era una mica més peculiar. Era el capità d'una quadrilla de lladres.
Aquest m'agrada més.
Aquest senyor...
Com el nostre Robin Hood.
Home, Robin Hood...
No sabem si tornava diguem, als pobres,
diguem
no?
Diguem que amb els pobres els pinflava una mica, es veu.
Val.
Perquè es veu que era bastant agressiu. Robava, segrestava a canvi de pagament de rescats, assassinava... Vull dir que no és que si fos una banda d'aquesta, dame algo, no? De triste pedir, pero más triste robar. No.
A sac.
I quan acabaven les seves accions, s'andaven a la taverna, a una taverna determinada, i bueno, hi bevien amb excés el líquido elemento de les botes, ¿vale? Però, clar, també tenia una vessant cristiana, allò que els remordiments... Tenia una mica de remordiments i s'anava a confessar. Cada vegada que acabava de robar o assassinar, s'anava a confessar. I com que els pecats eren tan grossos, si el capellà es negava a absoldre'l, pues, bueno, el pelava allà mateix.
Directament, sense manies.
Vale? Diguem-ne que com a començament de vida de sant...
No tenia escrúpols, aquest senyor.
Com a començament de vida de sant és peculiar. Però què passa? Es va trobar un capellà que era més espavilat que ell i el capellà li va dir, bueno, t'absoldré abans de dir res. Jo t'absoldré si després compleixes el que jo et demani. I va dir, d'acord. Vale? Li va explicar tot el que havia fet, el capellà es va posar de vermell cap amunt, tot el que havia arribat a fer, pues, vale, jo t'absoldré, però tu has de deixar aquesta vida de lladre i d'assassí. I vulguis que no, pues, aquella vegada li va fer cas. Sigui pel que sigui, es veu que aquella vegada li va fer cas. Bueno, pues, se'n va anar cap a la taverna, on es trobaven amb tots els amigots i els lladres després de les fechories o les falonies, i els hi va dir, mira, sabeu què? Que em sembla que ho deixaré estar. I s'ho van prendre la mar de bé. Van agafar una aixada, li van badar el cap.
Directament. Es van carregar el capità.
Home, ja se sap, això. Vull dir, tu, quan estàs dintre d'una d'aquestes organitzacions, és fàcil entrar, però és molt difícil sortir. La qüestió és que, clar, van dir, bueno, i ara què en fem, aquest senyor? I van agafar, i aprofitant que el taverner no hi era, el van enterrar sota una bota del celler.
Allà a la taverna mateix.
Allà al celler, pim-pam, amb l'aixada mateixa, van fer el forat i el van enterrar sota una bota. Van passar els dies, van passar el temps, i el taverner estava una mica al·lucinant, perquè per molt de vi que tragués d'aquella bota, no s'acabava mai. I vinga, i que no s'acaba. I les altres s'acabaven, i aquesta no s'acabava. I, bueno, buscant el misteri, remenant per dalt, per baix, va veure que de baix sortia una mà del terra que amb el dit índex tocava la bota.
Que macabre, Jordi.
Tatxan! Llavors, aquest dit era el dit de Sant Ferriol, que llavors,
encara no era sant,
que tocava la bota, vale, que per deixar, per complir una promesa de deixar la vida que li va fer un mossèn i la seva solució, pues, va ser assassinat. Un màrtir una mica peculiar, per dir-ho així.
Bastant, sí.
Llavors, moltes vegades es balla aquest ball, pues, aixecant el dit, perquè representa que és el dit de Sant Ferriol que toca la bota, i és una manera de desitjar abundància, una manera de desitjar que, bueno, que no s'acabi...
Que no falti mai,
que no falti,
no?
De res, no falti vi, que no falti salut, que no falti qualsevol altra cosa.
Ara tenim el context de ser com la bota de Sant Ferriol, que no s'acaba,
no?
Mai, no? Sempre raja vi.
També s'ha de dir que el 18 de setembre, el dia del seu sant, se'l considera com el patró dels lladres. Ell, juntament amb Sant Dimes, són els dos patrons dels lladres.
Hi ha patró dels lladres?
Dos n'hi ha. Sant Ferriol i Sant Dimes. I el 18 de setembre, en principi, els lladres fan festa. Estaria bé...
És un dia que podem anar tranquils per la vida.
Representa que sí. Representa, com a mínim, els lladres catòlics haurien de fer festa.
Clar,
el 18 de setembre.
No sé si en queden gaires.
Des d'aquí fem una crida a tots els lladres que ens estan escoltant. que el dia 18, si us plau, no ens fotin la
cartera. Que respectin la tradició.
Respectin la tradició. Vale. Una mica és un sant que està entre el bé i el mal, entre la rauxa i el seny.
I aquest
no?
senyor acaba sent màrtir, sant, sí, sí, i tota la pesca. Sant, eh?
Home,
evidentment, es beatifica en el seu dia.
L'Església el beatifica no amb aquest, sinó beatifica amb el romà.
Amb el francès.
Amb el romà. Amb el romà
el que va morir a França.
El que va morir a França, per dir-ho així.
Sí, sí.
D'acord? I llavors, ara faré un dòmino. Un dòmino de dades.
Aviam.
Dòmino de dades. La cançó que es canta per taverna, aquesta cançó es cantava per la verema, vale? Llavors, a la verema es menjava pa i figues. D'acord? Cal pa i figues és el nom de la casa on ara hi ha el nou edifici nou del museu.
Del Vinzeum, sí, sí.
Vale? Durant les obres de construcció d'aquest nou edifici, va aparèixer a les excavacions arqueològiques un antic celler. D'acord?
Que ara es pot veure.
Un antic celler com els que podien haver estat enterrats a Sant Ferriol. I amb les excavacions que van sortir a prop d'aquest celler, van sortir 129 persones enterrades, vale? A prop d'un celler on es feia vi que segurament es treia del raïm que es baramava al ritme de la cançó de Sant Ferriol, tot menjant pa i figues.
Una mica agafat amb pinces, aquest dòmino, però
dòmino,
va, te l'accepto. Sí, sí.
Bueno, encara en farem una altra de dòmino.
Vinga. Pues,
enllaçarem això, aquestes 129 persones enterrades, amb el que serà un anunci de lo que serà la propera exposició temporal de llarga durada, que durarà un any.
Propera, però després de molt de temps sense.
Sí, hi haurà una...
Reprenem la tradició.
Una exposició temporal, que durarà un any, i anirà sobre la troballa aquesta d'aquest cementiri de la pesta que va aparèixer durant les obres de reforma i l'excavació que es va fer aquí a Cal Pa i Figues.
Puntualitza que no havien estat assassinats, pobres.
No se n'ha trobat
res cap.
Res
a veure amb els que van acabar sota les mans de Sant Ferriol.
Sí, no, Sant Ferriol aquí em sembla que no hi va tenir res a veure.
No hi va arribar.
No hi va arribar. Però bé, doncs això, s'inaugurarà l'1 de març, aquesta exposició, durarà un any, i es parlarà això, parlarà de les 129 vides, que serà aquest el nom, 129 vides de les persones, i a través de tots els estudis que s'han fet, de l'estudi arqueològic, de l'estudi antropològic i de l'estudi genètic que s'han fet amb tots aquests individus. Una mica explicarem totes aquestes 29 vides a partir de l'aproximació científica.
Clar, falten 3 setmanes mal comptades perquè obri portes, 129
sí, sí.
vides, per tant, deveu estar muntant ja.
Bueno, sí, s'està començant a muntar ja, estem acabant ja textos per entrar a producció, tota la part del disseny, que el farà Bildi. I, bueno, estem bastant a tope. Si estarem, suposo que estarem a l'últim dia encara acabant de fer coses.
Sí, pinta que sí.
Sí, sí, sí. Bueno, jo crec que serà una exposició amb un disseny atrevit. No serà un disseny d'aquests típics de l'uso de... No ens imaginem allà lletra gòtica i música medieval
i
de fons.
No, si el fa Bildi, segur que no.
Ens centrarem en això, en posar en valor aquestes dades científiques que el que fan és possibilitar després que, per exemple, les pel·lícules o les sèries d'època medieval estiguin més ambientades que fa 50 o 60 anys enrere, no? Que semblava allò, una d'aquelles pel·lícules, doncs cada vegada ens acostem més a lo que devia ser
a la realitat
d'aquell moment gràcies a aquests estudis científics.
Recorda'ns quan es fa la troballa d'aquestes 129 persones.
Això va ser quan el 2018 va ser quan es va enderrocar l'edifici que hi havia del museu, que era del 74, el 1974, i en la prospecció es van començar a sortir, entre altres restes arqueològiques, van començar a sortir tombes. Les tombes molt localitzades en un espai molt concret d'aquesta zona.
Que, que arriba fins a...
Fins a la banda...
Davant de Santa Maria.
Sí, sí, és tot, hi havia
una
com...
Una certa extensió, no?
Sí, era llarg, era com... Van localitzar un antic carrer, com un passatge, que era un passatge de servei del Palau Reial, en el segle XII, i que allà va quedar amortitzat en el segle XIII, i allà va ser, a mitjans del segle XIV, que es van fer les tombes corrents i de manera molt ràpida dos d'aquesta gent. No estava localitzat, no estava identificat aquest cementiri com...
No se'n sabia res a través de la documentació?
No, se sabia. I estava molt a prop del cementiri de Santa Maria, que estava allà mateix, però d'aquest espai així, com aprofitat, no. I és on te van trobar, doncs, pues una fossa amb 28 persones enterrades, totes a la vegada, ben posades, en plan arengades, per dir-ho així, a l'oèstia, t'ho dic a l'oèstia, però vull dir que estaven ben posats.
Sí, perquè era una emergència, no?
Una emergència, però anem, tractats amb cura, però de manera ràpida.
Sí.
I amb alguns se'ls hi ha fet anàlisis d'ADN i s'ha pogut descobrir que alguns van morir de la pesta negra.
Que aquesta és una hipòtesi que tu vas llançar en el seu moment, però calia evidència científica, la confirmació.
Científica, sí, s'ha fet les anàlisis. Per primera vegada s'ha fet en un laboratori català de la Universitat Autònoma i s'ha pogut identificar amb 6 dels individus que tenien el bacteri de la pesta. S'ha trobat l'ADN de la bacteri de la pesta.
I això és suficient per concloure que tots van morir de pesta negra?
Tots potser no, però està clar que és en aquell moment concret. Hi havia proves, indicis que ens ho deien. Per exemple, hi havia un dels enterrats amb aquesta estructura que portava una moneda de Pere III a la mà, amb la qual ja ens està donant una datació
del moment que mor.
Però bueno, les monedes també pot ser que circuli, potser portar un record del seu besavi. Doncs, bueno, doncs vinga, va, fem prova genètica, no. Era una mort de la pesta, o com a mínim l'havien tingut, i és molt difícil.
El que sí que sabíem és que la pesta negra havia arribat a Vilafranca.
Sí, sí, això, però estava documentat. El que passa és, clar, quan trobes un enterrament, bueno, hi ha altres causes mort. No vol dir que tots els 129 morissin de la pesta, però sí que és significatiu. A part de moltes altres proves a través de l'estudi antropològic, que també es podrà descobrir quan vingueu a l'exposició, que bueno, doncs es tractava d'un fenomen d'una mort massiva i que seria relacionada amb això, amb la pesta negra.
I aleshores l'emergència, entre cometes, va fer que reaprofitessin
aquest carreró que estava en desús, però que encara estava practicable, per dir-ho així, per enterrar aquí. Estaven tots bastant posats. Bueno, i a través de l'estudi antropològic hem pogut saber, doncs, fins i tot sexe, edat...
Edat, fins i tot.
Alçades, fins i tot, l'alçada que pot tenir. No de tothom, perquè...
I com eren aquests vilafranquins d'època medieval? Pues, més alts, més baixos, més prims, més grassos?
Més o menys la mitjana d'alçada estava entre 1,50 m i pico, la mitjana, entre 1,50 m i pico i 1,65 m, els més alts.
Més baixets que ara.
Sí, tant homes com dones. Els homes potser una mica més alts, en general. Però penseu també que hi ha, dels 129, hi ha molts que són joves i nens, amb el qual, clar, tampoc no tens l'estatura completa de tots, no? Però sí, precisament al ser un cementiri d'aquest moment d'una mort per pandèmia, doncs clar, tens tot representats en el cementiri totes les franges d'edat, des de nens de mesos, anys, fins a 8, 10 anys, 12, 14, 16, 20 i picos, 30 i picos, 40 i picos i 55.
Màxim.
55. Fins aquí poden leer.
Més vull no es vivia.
Home, sí, n'hi havia que vivia més.
Clar, aquests moren a causa de la pandèmia.
Però aquests que trobem aquí, doncs, veiem
són persones grans.
Sí, normalment, i joves. Vull dir, els més grans eren això. Vull dir, normalment en un cementiri d'època medieval o d'allò trobaràs gent, o gent molt jove, els nens petits, que pues, tenien algun problema i la medicina en aquell moment no et permetia salvar-los, o gent molt gran pues, que ja tenia pues, la vida passada, que havia passat la Seca i la Meca i doncs que passava el mateix, no? Que tens el sistema immunitari més dèbil. Però la gent jove, doncs, bueno, normalment, si no és per una cosa molt concreta, normalment resisteix. O si de petit ja ho has salvat, diguem-ne que ja tiraves.
Tira milles.
Ja tiraves fins a gran, a no ser que tinguessis una infecció, jo què sé, un mal de queixal infectat, doncs ja la dinyaves també, vull dir que... Però normalment és això, estan més representats els joves i els grans. I en canvi, en aquest cas, doncs veiem que estan representats totes les franges d'edat.
I a través d'aquest anàlisi que heu fet... De l'evidència científica, què més heu pogut descobrir? Per exemple, com s'alimentaven?
Bueno, es pot saber, més que el que menjaven, sí que podem saber a través d'algunes lesions òssies, pot saber si l'alimentació era més bona, més rica, si passaven gana, no passaven gana. A través de l'alçada també, i d'algunes lesions de l'os, pot saber... per exemple, la inserció dels músculs en l'os, no? Que el múscul és el que ens fa, l'hidràulic que ens fa que moguem els ossos, doncs sí que la inserció, depèn de quines marques havia deixat a l'os, et pot indicar doncs, quines parts del cos feien servir més. Si tenia moltes lesions a les espatlles, als braços, si tenia més desenvolupat el braç dret que l'esquerra, sabien que era esdretà o esquerrà, o si tenien a les vèrtebres més tocades, a la banda de les lumbars, a les bandes de les dorsals, doncs saps quin tipus de feina, microfractures a les mans, de treballar amb les mans, o els peus, sobretot, el taló d'Aquiles, per exemple, doncs hi ha una sèrie de patologies que t'indiquen que caminaven molt o caminaven poc, que caminaven sobre un terreny irregular.
Jo t'estiro la llengua, i això sí. Ens permet esbrinar la classe social d'aquestes persones.
És complicat. Seria més fàcil si els enterressin, diguem-ne, vestits o amb cert aixovar. Però realment d'aixovar se n'ha trobat molt poc. S'ha trobat alguna punta de cobertura de cinturó, de bronze, però molt poqueta cosa. Normalment s'enterraven amb un sudari i...
Però, clar, un cos molt castigat físicament no serà d'un noble.
Exacte. Però, bueno, clar, també et dic que ja està gent molt jove, vull dir, també. Però per les patologies que s'ha vist, això ja és una cosa que veureu a l'exposició, que ho dirà molt més bé la Núria Armentano, que és l'antropòloga. Però, home, era gent que... Penseu que fins i tot els nobles caminaven més que els nobles d'ara, per dir-ho d'alguna manera.
129 vides. Hi ha una història molt bonica aquí que vau explicar en el seu dia quan vau localitzar aquesta necròpolis, que és que hi ha una parella en una actitud carinyosa, enterrada en una actitud carinyosa, entre cometes. No sé si la parella... N'heu pogut esbrinar més coses o queda aquí l'anècdota?
No, queda aquí l'anècdota. Jo crec que, vull dir, les posicions, el que se'n diu... Els moviments post-mortem, que se'n diuen, doncs fan que es donin casualitats i nosaltres, si som persones normals, com hauria de ser la majoria de persones, doncs ens volem imaginar les històries més boniques que podem. En comptes de buscar les més truculentes, intentem buscar les més boniques. Dintre d'un entorn doncs, de mort, intentem buscar les històries boniques. I aquesta és una coincidència que jo crec que fa que la gent ben pensada busqui una història bonica per poder explicar, encara que sigui una llegenda com la de Sant Ferriol.
Mira, tot lliga. Domino de nou. I va, ara faré la pregunta morbosa, Jordi. L'exposició, a partir del 10 de març, hi seran presents aquestes 129 persones? Hi haurà algun esquelet? Hi haurà algun d'aquests cossos?
Hi haurà un esquelet. N'hi haurà un, només. Perquè serà el representatiu dels que ens permetrà explicar com l'antropologia treballa. Però només n'hi haurà un. El que sí que hi haurà informació de tots.
De totes aquestes vides.
De les unitats funeràries que se'n diu en l'argot científic i arqueològic. I també, bueno, podreu veure les evidències i les conclusions.
Quines ganes que obri portes aquests 129 vides a partir de l'1 de març a Vinseum. I ràpidament, què hi tenim a la gent d'aquest cap de setmana?
Vinga, aquest cap de setmana és una setmana tranquil·la al Vinseum. Estem agafant aire, perquè la setmana passada va ser intensa, la setmana que ve torna a ser intensa, i aquesta setmana agafem aire. Respirem, traiem el cap a la superfície, agafem aire, i el que sí que hi ha és a la Casa de la Festa Major, el dia 10, hi ha una activitat familiar, a les 11 del matí, que va sobre el Ball de Gitanes. Ja se n'han fet alguna, i aquesta és l'última oportunitat, a qui us agradi el Ball de Gitanes, o el folklore en general, o la Casa de la Festa Major, o simplement passar una bona estona amb la família, doncs d'anar el dia 10, el dissabte dia 10, a les 11, a la Casa de la Festa Major.
Jordi Ferrer, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui amb aquestes històries de Sant Ferriol, la seva bota i reivindicant el patrimoni immaterial. Un plaer, que vagi bé.
Vagi bé, moltes gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, 11:45, moment d'acostar-nos per darrera vegada en aquest matí dins del Penedès Gamà Extra, l'actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que l'Alt Penedès ha millorat lleugerament el registre d'aturats el passat mes de gener. La comarca comença doncs l'any amb una bona notícia des del punt de vista de l'ocupació. A diferència del conjunt de Catalunya, l'atur ha baixat, tot i que de forma tímida. En concret, a 31 de gener es registraven 4.965 aturats. Això vol dir 26 persones menys que al desembre. A Vilafranca l'atur ha baixat en 28 persones, amb un total ara de 1.893 aturats. També us expliquem que l'Ajuntament d'Olèrdola lliura als casals d'avis el material esportiu que sol·licitaven per a fer la gimnàstica de manteniment. Aquest dilluns i dimarts, l'Ajuntament d'Olèrdola ha lliurat als casals d'avis de Moja i de Sant Pere Molanta aquest material esportiu. Es tracta de nou material que està lliurat pel regidor d'Esports, Màriam Buta, i per la regidora de Gent Gran, Irina Pérez, aprofitant les sessions de gimnàstica d'aquest dilluns al local nou de Moja i el programa d'aquest dimarts al local de la Societat de Sant Pere Molanta. El material arriba a Olèrdola després que l'Ajuntament obtingués una subvenció de la Diputació. També us volem recordar que ja estan obertes les inscripcions per a l'E-Bike Tour del 13 i el 14 d'abril. De fet, l'E-Bike Tour Day Penedès, que l'any passat va passar per Sant Jaume, enguany ho tornarà a fer amb una nova denominació, The Bike Tour Anoia Penedès, i es celebrarà, com dèiem, en dos dies, al cap de setmana, del 13 i 14 d'abril. Aquest E-Bike Tour és una proposta d'activitat no competitiva amb bicicleta de muntanya o bicicleta de muntanya elèctrica, que posa en valor el patrimoni, la natura i la gastronomia del territori per on passa. En l'edició d'aquest any, doncs, el dissabte es farà el recorregut des d'Igualada fins a Cunit, passant per camins del municipi, on s'entrarà per les casetes de Gomila i se sortirà per la Torregassa. Diumenge es farà el recorregut a l'inrevés, de Cunit i fins a Igualada, passant en aquest cas per Lletger, on s'aturarà per fer un avituallament i un tast de vins de Sant Jaume dels Domenys. I acabem recordant que Calafell i Noia es veuran les cares en els quarts de final de la Copa del Rei d'hoquei. Aquest dimarts tenia lloc el sorteig dels encreuaments d'aquesta Copa del Rei. L'atzar ha determinat que el Noia, partint com a cap de sèrie, es vegi les cares amb l'equip organitzador, el Calafell, en un dels partits que es disputaran el dijous 7 de març. En el mateix quadre dels cavistes i també el dijous s'enfrontaran el Sant Just i l'Alcoi, i a la jornada de divendres els partits seran Barça-Reus i Voltregà-Igualada. L'acte presentat pel periodista vilanoví Gerard Romero es feia a l'ermita de Sant Miquel de Segur de Calafell i va comptar amb la presència d'autoritats locals, representació també de la Federació Espanyola de Patinatge i entrenadors i jugadors dels equips participants.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 4 minuts de 11:45. La primera proposta de l'agenda al detall d'aquest dimecres ens apropa les campanyes de captació de sang amb una donació programada justament aquest divendres al local nou de Moja. En té tots els detalls des de Canal 20, Raimon de Cara.
Avui en l'agenda us fem una proposta solidària, la de poder donar sang. Teniu la possibilitat, qui ho desitgi, de fer-ho el divendres a partir de les 5 de la tarda al local nou de Moja, i perquè ens pugui explicar els detalls del funcionament d'una campanya com aquesta que s'ha programat al municipi d'Olèrdola aquest divendres, conversem amb la Marta Hernández, que és tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits. Marta, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una vegada més a Olèrdola. És la primera de les quatre vegades que heu programat que vindreu al Banc de Sang al municipi aquest 2024.
Sí, iniciem les campanyes del 2024 i aquesta és la primera de quatre que fem durant tot l'any. O sigui que esperem que sigui la primera, que vagi molt bé i les següents continuïn de la mateixa manera.
Pel que fa al funcionament de com ha estat sent aquests darrers mesos, aquests darrers anys, una campanya de captació de sang, una estada al Banc de Sang a un municipi com Olèrdola, en aquest cas divendres, no hi ha novetats, no hi ha grans canvis pel que fa al funcionament?
No, el funcionament ja sabeu que sempre és el mateix. Qui vulgui pot demanar hora a través de la pàgina web del Banc de Sang, que no és imprescindible, sempre ho recordem, no? Que si alguna persona s'ha oblidat, no ho pot fer, o bueno, no sabia si podria anar o no, i ha decidit que no pugui, demanava hora, que pugui anar a la campanya tranquil·lament perquè l'atendrem. O sigui, si demanem hora, doncs perfecte, perquè ens dona una miqueta la idea de qui vindrà a donar sang, no? Però si per alguna raó no hem pogut demanar, ens podem acostar igual el dia 9, que us atendrem igual.
Qui pot donar sang, ens ho recordes?
Bueno, recordem que podem donar sang l'edat, no?, que són aquests 18 anys, a partir dels 18 anys i en principi fins als 65, però aquelles persones que donen sang de forma habitual, no?, i que ho han estat fent durant els últims anys, si estan bé de salut, fins als 70 anys en principi poden donar sang sense cap tipus de problema. I després un altre dels requisits, el pes, no?, que hem de fer aquests 50 quilos com a mínim per poder donar sang.
I no està de més recordar que és important fer aquestes donacions de sang perquè la sang no es fabrica.
Sí, exacte. La sang, l'única manera de fabricar-la que tenim és el nostre cos, no?, que és la fàbrica de la sang. Actualment no hi ha cap empresa que fabriqui sang. Sí que és importantíssim que fem aquestes donacions perquè nosaltres som els que la fabriquem i, a més, la sang ens caduca, no? Sempre ho diem que la sang té una durada determinada, que hi ha productes de la sang que duren només 5 dies i per això cal que cada dia, no?, cada dia vinguin aquest mantra que tenim de necessitem 1.000 persones que vinguin a donar sang, té relació amb aquesta caducitat dels productes sanguinis que fan que, bueno, que cada dia hagi d'entrar sang, no ens pugui entrar moltíssima sang un dia perquè caducaria tota també el mateix dia i això no aniria bé. Per això cal aquestes 1.000 donacions, aquestes 1.000 persones que s'animin cada dia a donar.
En el cas d'Olèrdola i en concret del poble de Moja, heu anat variant, provant diferents emplaçaments, al centre cívic La Xarxa, a l'anterior consultori mèdic i finalment al local nou. No us plantegeu fer aquestes donacions al nou consultori mèdic de Moja? Manteniu el local nou?
Bueno, per ara mantenim el local nou. La veritat és que sempre estem una miqueta en sintonia amb l'Ajuntament, que és qui ens ofereix els espais i normalment busca el més adequat per fer la campanya, no? També per horaris i al millor la sala. I hem anat canviant i fent diferents punts dels municipis. Aquest any també farem una de l'escola, no?, que els nens de l'escola també participaran en la propera campanya de donació de sang. Sí que intentem, bueno, anar allà on creiem que pot funcionar millor. No hem parlat del nou consultori, però bueno, és una cosa que està aquí que potser en algun moment es pot fer la campanya en aquell espai.
L'estada al Banc de Sang, aquesta primera d'aquest 2024, insistim, aquest divendres, de les 5 a les 8 al local 9 de Moja, preferent, doncs, si es pot fer la inscripció prèvia a donarsang.gencat.cat i, si no, doncs, in situ desplaçar-s'hi al lloc de la donació de sang, al local 9. I després, doncs, tres donacions més al municipi d'Olèrdola, un municipi doncs, que no arriba als 4.000 habitants. És freqüent que pugui acollir quatre campanyes anuals del Banc de Sang?
La veritat és que sí que és cert que abans fèiem només tres campanyes, no? Perquè, com dius tu, no? El municipi primer que té una població que no és massa gran i després que és un municipi bastant dispers i això a vegades també dificulta que la gent es mogui d'un lloc a l'altre, no? Però bueno, amb l'Ajuntament parlant i veient els últims resultats que teníem, ens vam animar a fer aquestes quatre donacions l'any. I la veritat és que almenys l'any passat van funcionar molt bé, o sigui que esperem que aquest 2024 continuï aquesta bona rebuda de la gent i si és així doncs continuarem fent quatre donacions, dos que fem aquí a Moja i les altres dues les anem variant una miqueta també per donar una mica d'oportunitat que no siguin sempre els mateixos que s'han de moure d'espai, no? Que a vegades sempre centralitzem tot en un espai i la gent diu, ostres, si vinguessin al costat de casa meva m'aniria millor, doncs intentem també fer altres espais del municipi perquè que tothom pues, tingui la possibilitat de donar sang prop de casa seva.
La propera serà a Sant Pere Molanta el 2 de maig, després ja vindrà la tercera al local Roser Montaner de Sant Miquel ja al juliol i la darrera de l'any de nou al local nou de Moja. En el conjunt del Penedès es recullen bones dades de captació de sang, hi ha uns bons resultats de captació de sang al Penedès.
Sí, la veritat és que sempre diem, no?, que el Penedès és una bona comarca, que té els dos municipis grans, que són doncs, Vilafranca i Sant Sadurní, no?, que Vilafranca, per exemple, és una ciutat on anem cada mes, no?, cada mes estem i a vegades repetim una vegada, però a vegades anem fins i tot dos el mateix mes i és una ciutat on quan necessitem sang o hi ha alguna data així complicada, doncs sempre anem perquè sempre diem allò de Vilafranca sempre funciona, no?, i és perquè també s'acosta gent de la comarca a donar. I realment és una de les comarques on jo crec que gairebé fem tots els municipis amb un mínim de població, no? Però hi ha molts municipis petits que reben a lo millor dos o tres cops l'any campanyes de donació de sang i sempre respon. Així que la veritat és que és una comarca que, bueno, que estem molt contents, no?, de la resposta que donen tots els ciutadans que viuen aquí, i la veritat és, bueno, que esperem que continuï. Tenim moltes campanyes especials arreu del territori, no?, amb col·laboració amb altres entitats, i això també, pues, fa que es vagi fent xarxa, no?, i la gent s'animi, pues, a més a donar sang. A banda dels mitjans de comunicació, que també he de dir que sempre esteu molt pendents aquí al Penedès de les campanyes de donació de sang, d'ajudar nos a fer promoció, i això també es nota, no?, perquè la gent, pues, al final moltes vegades no ve perquè no li arriba la informació, no s'ha enterat de que hi ha la campanya i per això no s'acosta. Així que també ens va molt bé que des dels mitjans de comunicació comarcals, no?, ens ajudeu a fer aquesta difusió.
I el perfil de l'al o la donant és un home, dona, majoritàriament de quina edat?
Bueno, la majoria de la gent, la veritat és que tenim aquest perfil dels 40-55 anys, no?, és la gent que més ve, segurament perquè ja tenim una vida com més assentada, no?, ja estem en un municipi on vivim, tenim la família, o sigui, la nostra vida és com, entre cometes, com més endreçada, no?, els joves, pues, encara a lo millor canvien de municipi, els horaris varien en funció de la feina que tenen i és més complicat que vinguin. També hi ha una relació amb el tema salut, no?, segurament, pues, ja als 40-50 has tingut o algun problema proper, no?, de salut amb algun familiar que ha necessitat sang, i això també fa conscienciar-te més. I el grup a lo millor del jovent és el que ve menys, i a partir dels 50 també comencem a venir menys, o no podem donar sang, no?, perquè també a vegades, pues, tenim més malalties que quan són joves. O sigui, ens falta una mica el repte d'aconseguir que cada any més donants joves s'apuntin a donar sang, que és un dels objectius d'aconseguir el 2024.
I de manera puntual, anecdòtica gairebé, però sí que passa que hi ha gent que es desplaça al lloc de la donació però no pot donar sang perquè hi ha aquest examen previ mèdic que acredita si es pot o no donar sang.
Sí, la veritat és que a vegades la gent inclús ens emprenya, no? Els metges diuen, ostres, és que li he dit que no pot donar sang i se m'ha emprenyat. Sempre hem de pensar que el no, no, a un donant que s'acosta a una campanya és pel seu bé, no és per una altra raó. O sigui, a vegades la gent es molesta i pensa, ostres, m'he vingut fins aquí i ara no deixen donar sang, però sobretot és perquè el metge, per alguna raó, ha vist que aquella sang li podia ser aquella donació, a lo millor després li comportava que es pogués trobar malament o que tingués una reacció que no fos bona, i una persona que es troba malament després de donar sang, al final és com un altaveu negatiu, no? I el que volem és que la gent vegi que realment no passa res. O sigui, que moltes vegades el no, bueno, l'hem de viure com, bueno, avui no he pogut, però m'he acostat, he fet el que calia, no? Ja tornaré un altre dia, no passa res, perquè a vegades, pues, tenim una mica d'anèmia i això comporta que no podem donar sang, no perquè ens vagi a passar a lo millor res, però una anèmia, si donem sang, pues, després a lo millor ens passem un o dos mesos cansats, que no ens trobem, acabem de trobar bé, i al final, pues, no, tampoc és convenient, no? Hem de donar sang, però també després trobar-nos bé per garantir que aquestes persones tornaran.
I en el cas d'aquest divendres, d'aquesta estada del Banc de Sang a Moja, el propòsit ha de ser mantenir les bones xifres de donacions que s'han anat recollint a les darreres estades al municipi del Banc de Sang. Estem parlant d'entre 30-40, aquest és el propòsit?
Sí, la veritat és que molts cops fem les 40 donacions i aquest és l'objectiu, no? Aquest any també tenim la col·laboració de l'Escola Rossem Muntaner, o sigui que que esperem que ja sabeu aquello de que els nens tiren dels pares i aconsegueixen el que no aconseguim els adults de mobilitzar, sí que esperem que mantenir entre això 30-40 donacions, si són 40 millor que millor, no? Ja sabem que potser hi ha alguna època que costa més que la gent vingui, però realment els resultats són molt bons durant tots aquests anys que hem estat fent campanya, sí que esperem mantenir-los, pujar-los, no? I que sobretot allò de que aconseguir que s'acosti gent que mai ha donat sang és un dels objectius principals, perquè cada any hem de jubilar gent, no?, que per edat, per malalties, ja no pot donar sang. Llavors ens interessa molt que aquesta gent que mai s'ha acostat, per por, per desinformació, pues comenci a pensar que, bueno, que si estem bé de salut cal donar sang, que és mitja horeta, i al final beneficiem a tres persones, pues, que ho necessiten i que estan a l'hospital, i sense aquests donants realment no podrien tirar endavant.
Doncs ho deixem amb aquesta crida. Insistim, qui vulgui donar sang ho pot fer aquesta mateixa setmana, aquest divendres, al local 9 de Moja, o, si no, mirar, entrar dins de donarsang.gencat.cat i es podrà localitzar les properes donacions aquí al territori del Penedès. Gràcies per explicar-ho, Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang, i que vagi molt bé aquesta donació del divendres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
I de Moja ens traslladem a Gelida, on el 28 de gener va arrencar la programació escènica 2024, un calendari de cites culturals que volem conèixer Tot tornant fins als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Anem ja, com bé dius, a presentar aquesta programació escènica de Gelida, i per això la que ens acompanya ja a l'altra banda del fil telefònic és la regidora de Cultura de Gelida, Maria Garrigau. Molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia. Doncs perfectament, un plaer parlar amb vosaltres.
A punt ja per presentar aquesta programació escènica de Gelida, una programació que, ens ho deia la Sílvia a la introducció, es va pujar el taló, es va obrir el 28 de gener i que ja hem pogut veure tres d'aquestes propostes que teniu preparades per aquest 2024. Explica'ns una miqueta com han anat aquestes propostes.
Bé, bueno, t'explico primer, en primer lloc, doncs, el que vam fer el dia de l'acte de la presentació, que va ser el 19 de gener, un divendres. Vam donar a conèixer, doncs, a tots els gelidencs les propostes culturals que formarien part de la programació escènica d'enguany. Una programació que hem procurat farcir d'un bon contingut de qualitat i que té una oferta força variada, també, i que el que pretén, doncs, és arribar a tots els públics consumidors de cultura, grans i petits, però incidint potser una mica més en propostes de tipus familiar, saps? Familiar guió infantil, diríem, per tal, doncs, d'aquesta manera de poder crear hàbits de consum, no? amb la canalla, no? En els més petits de la casa. I aquesta presentació, que va estar molt bonica, va estar a càrrec de les Escoles Gelida Teatre. Volem donar continuïtat a totes les activitats que ja, doncs, estan més que consolidades, no? Des de fa anys i que funcionen. Per tant, continuarem amb les projeccions dels passes de pel·lícules del cinema Gaudí. Després també amb el cicle Cine Xic, que està tenint bastant èxit, i el microteatre del Píndoles, que també de sempre és molt exitós aquí a Gelida. Hi ha molts pindolaires que esperen cada any aquest microteatre, per tant, també continuem amb ell. Continuarem participant en el Barnasants, no? Aquest festival que ens encanta, de cantautors, que sempre porta molt bones propostes. La Roda del Teatre, de l'Alt Penedès, i també, doncs, la nova edició de Músics de Gelida al Castell, que és un concert que, doncs, s'ha convertit ja en una cita ineludible, no? Així celebrat a les portes de la Festa Major de Gelida. I a part de tot això, doncs, com he dit, les noves propostes, que ja després ara en parlem, però també el que vull, doncs, incidir també en dir, doncs, que continuem recolzant totes aquelles creacions i propostes artístiques que ens porten, que ens ofereixen les diferents entitats del poble. No? Les nostres corals, que sempre ens fan uns concerts magnífics, l'Esbar amb la seva dansa, també fantàstics, els grups musicals, les Escoles Gelida Teatre, bé, tot el que tinguem d'entitats i que ens puguin oferir, encantats d'incloure-ho en aquesta programació també. I després, de tot això que t'he explicat, el calendari cultural, diguéssim, de Gelida encara no acaba amb això, no? Perquè a part de la Gelida escènica 24, que l'ha anomenat així, també acompanyaran a tots aquests actes els de Sant Jordi, les jornades del modernisme, que ja també, doncs, estan fent un bon lloc aquí a Gelida, no? amb tots els temes culturals, importantíssim, tema les jornades del modernisme, les jornades de memòria històrica, bé, i totes les publicacions que, bueno, que es aniran anunciant, no? Que segurament que n'hi hauran més de totes aquestes que t'he dit. Però bé, ja, com has dit tu, doncs, hem començat ja el 28, vam començar amb un concert al Castell, que van, bueno, organitzar els Amics del Castell, però l'Ajuntament també hi participava, un concert de piano i veu a la Diada de Sant Pau, el mateix dia 28, al matí va ser això, i a la tarda, doncs, vam tenir La pell fina, aquesta obra que ens ha sortit, bueno, que l'actor, doncs, gelidenc, també la Laura, també gelidenca, i Bé, va ser tot un èxit el teatre aquell dia. Va estar rebentat tot, tot venut, així que estem contentíssims.
Maria, aquesta programació escènica de Gelida una miqueta us serveix per com bé deies, per articular la programació cultural al llarg de tot l'any, amb una oferta, també ens ho comentaves, molt variada per a tots els públics, amb especial èmfasi en aquest públic familiar. Jo et pregunto pel Barnasants, aquesta aposta que feu des de Gelida, aquí a l'Alt Penedès, Gelida i Vilafranca sou els dos municipis que aposteu fort per aquest Barnasants, per aquest festival de la cançó d'autor. Sí. En el vostre cas, el Barnasants fa parada de Gelida l'11 de maig.
Sí, sí, l'11 de maig estarà Gelida amb la Maria Rodés. Sí. Exactament. Nosaltres al Festival Barnasants sempre ens ha semblat doncs que hi havíem de ser-hi, que havíem de participar-hi, perquè doncs, té èxit i porta molt bones propostes, molts bons músics. Bueno, com tu molt bé has dit, aquest festival de cantautors que se celebra arreu de tota Catalunya, a molts escenaris de diferents municipis, que crec que data del, no sé, del 1990 i pico, encara no era ni el 2000 quan es van començar a fer aquest festival, no? I aquí a Gelida, doncs, jo diria que porta uns 12 anys o 10-12 anys tranquil·lament doncs sempre participant-hi. Gelida amb el Pere Camps, no? Aquest activista cultural, doncs que sempre li tenim gran apreci i ja et dic que sempre ha estat molt exitós tot el que ells ens proposen, per tant, aquest any, un any més, també apostem per ells.
També una aposta molt clara de l'Ajuntament, no? per una programació molt variada, amb música, amb teatre, amb cinema, teniu una miqueta de tot i, per tant, els gelidencs i fora i els no gelidencs també, que és, òbviament són benvinguts, poden una miqueta escollir el que més els agradi segons els seus gustos.
Sí, sí, bueno, això intento, no? Jo he estat molts anys regidora, 16 anys, però amb altres regidories. Bueno, he passat per moltíssimes, ja t'ho pots imaginar amb 16 anys, però 12 governant i 4 doncs, a l'oposició vam estar, ara tornem a governar i bé, per mi ha estat una mica un repte, no? Assumir doncs, aquest càrrec, no? De regidora de cultura, junt amb altres que també tinc altres regidories, però aquesta doncs, ha estat doncs, per mi la que és més un repte, no? I bé, li he agafat amb molta il·lusió i, evidentment, responsabilitat també. I l'objectiu és aquest, no? Promoure tot tipus de desenvolupament cultural, o sigui, des de la música, el teatre, la dansa, el cinema, doncs tot el que vingui i tot el que puguem doncs, oferir als gelidencs i si venen de fora, millor, més que bé, no? Doncs perfecte, que la gent gaudeixi, disfruti i que la cultura sabem que és el motor de tot i l'hem de fomentar, no?
A www.gelida.cat hi ha absolutament tota la programació escènica 2024 de Gelida. I Maria, si et sembla, en aquest minutet final que ens queda, jo et deixo el micròfon perquè convidis els nostres oients a que aprofitin aquest 2024 per farcir-lo de cultura i per venir a gaudir de les vostres propostes.
Doncs sí, tu molt bé ho has dit, Eli, doncs així mateix. Convidar no només els gelidencs, que no sé si escoltaran aquest programa, però doncs als nostres veïns de Sant Sadurní, del lloc on sigui, doncs que vinguin a gaudir de tot el que oferim, que estaran molt ben rebuts i que bé que com més serem, doncs millor, no? En això de la cultura hem de fer costat de no defallir, a defensar-la i tot el que he dit amb tots els actes, jo crec que anem doncs, ben farcits, no?
Tots convidats doncs, a passar per Gelida a gaudir d'aquesta programació escènica 2024 que ja ho dèiem ja, per donar, per vendre, per remenar i per escollir
per tot
el que ens agradi més.
un petit apunt. Actualment no veníem les entrades online, perquè bé, doncs havien decidit que no es fes així, però ara hi tornarem, com anys enrere, que ja es venien, i doncs estarà molt bé doncs, per la gent, sobretot de fora de Gelida, no? Que vulgui assistir a algun d'aquests actes, que no tingui que vindre a comprar entrades aquí a l'Ajuntament o al SIC, que també les venem, o a la biblioteca, sinó que les pugui comprar online. Serà, jo crec, un encert tant fer-ho així, no? Tant pels gelidencs com pels, i més doncs, pels de fora, no? Que puguin venir a gaudir amb nosaltres d'aquests actes. Només això era. Recordar que en breu, encara no ho tenim, però jo crec que en qüestió d'un mes ja podrem vendre entrades online, també.
Atents, doncs, a la web de l'Ajuntament, www.gelida.cat, que allà ho pengeu absolutament tot. Moltíssimes gràcies, Maria, per acompanyar-nos al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Moltes gràcies. Prefiero no decir nada por si lo empeoro. Prefiero no tocar nada, no vaya a ser que se rompa lo poco que nos queda, tan frágil como una huella en el fondo del mar, que se borra con mi.
El concert de Maria Rodés és una de les propostes d'aquesta programació escènica de Gelida. La cantautora forma part del cicle Barna Sants i recalarà Gelida el proper dissabte 11 de maig. Amb ella ens acomiadem, diem adeu a aquest Penedès en Xarxa de dimecres i fins demà. Que se nos